Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Vuit minuts que passen ara mateix de les 5 de la tarda i com cada dimarts ja tenim amb nosaltres a les nostres tietes. Laura, què tal? Bona tarda.
Com sempre, estupenda.
Oi, que bé. Has vist que està a punt de ploure?
Un xàfec.
Grossa, eh?
Sí.
Aquí a Barcelona fa una nuvolada...
Està negre, negre.
Sí?
Negre.
I a la resta de Catalunya...
El temps ens acompanya, que està tot negre.
Exacte. I a la resta de Catalunya...
Tot negre.
Déu-n'hi-do els xàfecs que han caigut.
Cagut, nena.
Consol, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Sí, esperant que plogui.
Esperant que plogui, ja directament així.
Sí.
I avui hem canviat la Carme per l'Eva.
Hola,
Eva, què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Què, presentem la nostra convidada d'avui?
Sí.
Fa moltíssima il·lusió, de veritat,
sí.
I és que la nostra convidada d'avui, al llarg de la seva carrera, ha rebut diversos noms. Mireu, la Nets al Super 3.
Sí.
La Meritxell a O Espanya i O Europa. Carme Bosch, al cor de la ciutat, entre molts altres. Podria estar així molta estona, eh? I si estem parlant de ni més ni menys que de l'actriu Victòria Pagès, a banda d'aquests personatges televisius, al llarg de la seva trajectòria, també ha treballat en cinema sota la direcció d'Eduard Cortés o de Manuel Gómez. Però on, sens dubte, ha treballat més ha estat del dels escenaris. Durant 35 anys, la nostra convidada d'avui, Victòria Pagès, ha donat vida a més de 30 personatges diferents. I per saber-ne tots els detalls, ja la podem saludar a aquesta hora. Victòria Pagès, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Després li diré perquè em fa tanta il·lusió que avui sigui Victòria Pagès en aquest estudi de Ràdio Estel i a la caravana, però és que a sobre em fa especial il·lusió perquè sempre els convidats els diem va, tria tu la música perquè sentin una mica més com a casa, no? I ha triat Sílvia Pérez Cruz, que em té enamoradíssim. Per què, aquesta?
Mira, jo amb la Sílvia vam coincidir a la pel·lícula Cerca de tu casa, que va ser crec que és la primera pel·lícula que va fer de protagonista. Ella va fer la música, les cançons, anava sobre els desnonaments, i jo ja havia coincidit amb la Sílvia fent un espectacle del Joan Oller al Teatre Nacional sobre Espriu, quan encara no era tan coneguda, i clar, feia en funció cada dia, i ella cantava cada dia. I a mi se'm posava la pell de gallina cada dia. I el dissabte, dos funcions, dos vegades. I jo, al llarg de tota la meva trajectòria curta o llarga, la persona que considero genial que he coincidit i treballat és la Sílvia.
Uau.
La considero una artista descomunal.
Ara ens ho deies, eh? Aquest noi tan topant de la Sílvia Pérez Cruz que va formar part del Cerca de tu casa, aquella pel·lícula del 2016. Què va significar per tu aquella pel·lícula?
No, va ser molt important perquè era un projecte petit, però un projecte arriscat, amb un tema que en aquell moment començava a ser molt, molt important, i la complicitat de la Sílvia, que va fer... Bueno, vam viure molt el procés des de zero fins a acabar la pel·lícula. Ella va fer tota la música, et venia amb la guitarra, te la cantava... No sé, va ser una cosa molt, molt, molt especial.
Si anem cap enrere, cap als inicis de tot plegat, tu havies estudiat història.
Sí. Història contemporània.
Fa molta gràcia, sí. Perquè jo també.
Escolta, vinc història. Vides paral·leles una mica, eh?
Una mica, sí.
Això demostra que història té molta sortida.
Imagina't.
Quan diuen que no, les humanitats no serveixen per res, pot ser de tot.
Com acabes la interpretació, però?
Mira, una mica carambola, eh? Eren altres èpoques i altres moments. Jo vaig descobrir el teatre a l'escola, fent teatre a l'escola. M'agradava molt fer teatre. Quan ens vam començar a fer una mica més gran, vam buscar un grup de teatre amateur per poder fer teatre amateur, vam fer-ho. Jo mai se'm va passar pel cap fer-ho professionalment, sinó que era una activitat doncs, que fèiem de més a més, però la casualitat remota va fer que nosaltres necessitàvem un lloc per assajar. Un del grup va dir, jo tinc una nòvia que es diu Dolors Gunyalons, la seva germana és actriu, li preguntaré... i vam anar a parar al Poblenou i vam conèixer l'Àngels i el Ricard Reguant, i a partir d'aquí doncs va començar una mica la bola.
I vas començar programes infantils.
Sí, perquè el Ricard em va dir si... Perquè jo vaig acabar la carrera i vaig entrar a treballar a la Generalitat. Llavors, clar, jo treballava de dilluns a divendres, normal. Llavors el Ricard em va dir, mira, dic... necessito una substituta per la Mercè Pons per fer el NAC els caps de setmana. Dic, home, si és els caps de setmana no tinc cap problema. I allò és la primera cosa professional que vaig fer. I van venir uns de la tele a veure aquesta obra perquè buscaven presentadors joves. El Carles Sabater em va dir, presenta-t'hi, és igual. Diu, sí, t'agafen. I em van agafar.
Clar, jo
llavors
deia...
la meva vida va canviar 360.
Completament, eh? Clar, sí. Jo li deia a la Victòria abans quan entrava a l'estudi, és que em fa especial il·lusió, perquè jo crec que no dec ser l'únic d'aquesta generació que quan li van preguntar per primera vegada tu què et vols dedicar, què vols ser de gran? Jo vaig assenyalar la tele quan feia el Super 3 i deia, jo vull fer això.
Ei, Super, carta. Carta de l'Alícia i la Montserrat que ens diuen... Entrevista al magasero. Entrevista al magasero? No, però què us heu pensat? Aquí no tenim tractes amb el magasero. Serà possible? Com se sap?
Deuria ser divertidíssim,
això. Jo crec que era... Sí, no? No, molt.
Sí,
molt,
eh?
Molt. Clar, jo penso que tenia un... Dintre del... O sigui, jo primer vaig fer el Matraca, que és el primer programa que vaig fer infantil. Després ens van dir de fer un altre programa infantil, que vam fer un pilot, i era un infantil típic, d'explicar contes i tal. Però després un dia l'Oleguer Sarsanedes, que en aquella època era el cap de programes de TV3, ens va fer una reunió i va dir, no, hem canviat i farem una cosa molt revolucionària, d'un club, d'un guà, d'una mà... De...
Ens no tenia res.
No hi ha decorat, és un croma, tu estaràs davant d'una cosa verda... I estàvem tots que dèiem, però què és això? I clar, vam flipar molt.
Clar.
Vam flipar. I és d'aquestes coses que l'èxit va ser tan bèstia, perquè va ser una cosa que... De
no
zero...
us esperàveu aquell boom tan...
Sí, home, sempre t'esperes que hi vols tenir èxit, no? Però mira, la previsió, per exemple, era, no sé si us en recordeu, ara suposo que ja es pot explicar, però la previsió era que tu et feies soci i et regalaven el guà.
Sí.
Clar, es va fer soci tanta gent en 3 dies...
A mi no
em
va arribar
dies.
Mai, guà.
No, és que vam... O sigui, no hi havia prou guants.
Vam fer curt.
Vam fer curt, exacte. No hi havia prou... No s'havia previst tanta gent alhora. I com que no podia ser donar-los i amb uns sí i els altres no, doncs vam fer tot allò que el magasero havia robat els guants i tota aquesta història. Però la veritat és que la previsió no era tan alta.
Clar, comences el Matraca, passes pel Super 3... Tenies certa por d'encasillar-te en programes infantils? O en fer interpretació per infants?
No, a veure, no m'ho plantejava, eh? El que passa que sí que és cert que jo, al cap d'un any de fer el Super 3, vaig pensar que això duraria tota la vida, no em vaig equivocar, que duraria molt, i vaig començar a dir-los que segurament ho deixaria perquè volia fer altres coses, volia fer d'actriu, volia... i jo veia que si no em quedaria allà anys i anys i anys, perquè era una cosa que s'havia fet molt... Bueno, s'estava fent molt grossa. Mm-hmm. I, de fet, jo, al Super 3, vaig estar un any i 4 mesos.
Uau!
Sí. Tothom es pensa que...
Tothom es pensa que vas estar molt més, no?
No. El que passa que és cert, que és això, jo t'ho puc dir jo, que... la memòria i el disc dur de la infància és eterna.
Super.
Clar. O sigui, és una passada. O sigui, jo em trobo, a vegades... Una vegada em va passar amb casco, amb la visera oberta, però amb casco integral, parada en un semàfor. I se'm va parar un noi amb una moto, em mira i em diu, tu ets la Nets del Club Super 3. I jo vaig dir, però com pot ser? Diu, oi tant, i aquesta veu! O sigui, i penses, és que...
Què sents quan et passa
diu,
això?
Diu, la mirada, ets tu. I penso, però si jo ja sóc molt gran, si no tinc res que veure amb aquella noia. Però és veritat, les coses... Per això amb la infància s'ha d'anar tant en compte, perquè, perquè la memòria infantil... Bueno, és el disc dur, és el que et queda. I jo em trobo gent, doncs això, no?, entre els 40 i els 50 anys, o entre el 35 i 45, que són els meus, diríem.
Gràcies.
Doncs que és com si fos abans d'ahir. És molt fort, clar. És molt curiós.
Clar, la Nets, la Noti i el Petri es segueixen veient?
Sí, sí.
Sí?
Nosaltres, sí, jo els adoro i tinc... O sigui, i durant molt de temps hem coincidit, ens parlem, de tant en tant ens reuneixen amb coses de ràdios i homenatges i coses, i jo en tinc un record molt, molt, molt bonic.
Tot i això, mentrestant, en paral·lel al Super 3, també ja t'havies estrenat en el teatre. Havies pujat en tres dels escenaris del teatre més importants de la ciutat. Parlem de la Villarroel, la Sala Beckett i el Teatre Goya. Això et fa plantejar o entra en contradicció o tens sentiments trobats entre tele i teatre?
No.
No, eh?
No. No. Jo... No sé, hi ha gent que et diu... Jo prefereixo fer cinema, jo prefereixo fer teatre, jo prefereixo fer televisió, jo prefereixo fer coses bones. Vull dir, en el fons, el producte, si està ben fet i tens bons companys i el teu personatge és bonic i... Ostres, gaudeixes. Jo gaudeixo quan tot es posa a lloc i tot és xulo, gaudeixes molt, perquè a vegades dius, sí, el teatre és meravellós, però a vegades et toquen fer obres de teatre que no van bé, no han acabat de funcionar, o hi ha hagut allà... o el text no és bo, i pateixes molt cada dia a defensar una cosa que veus que fa aigües per tot arreu. El més compromès és el teatre, perquè és en directe, evidentment, no? Quan l'encertes és meravellós. Meravellós. Però, clar, quan no l'encertes també és el pitjor.
Tens la sensació que has tingut la sort de viure una època de la televisió catalana com a època durada? Perquè, és clar, passes pel Super 3, però passes per Europa, per Estació del Llaç, per Sitges, que són, clar, són recordades com les millors sèries que s'han fet a la televisió catalana, no?
Era un moment... sí que és veritat que era un moment creatiu important, però a la nostra època hi havia TV3 i ja està. I Televisió Espanyola, no hi havia res més. Vull dir, no, ara hi ha plataformes, sèries a dojo, vull dir que ara hi ha moltes, per exemple, amb audiovisual, hi ha milions més d'oportunitats que a la meva època.
Sí, que hagin sortit les plataformes ha significat molta més oportunitat.
Home, i tant, sí, mira la quantitat de sèries que es fan. Sí, sí. El que passa que jo vaig tenir la sort de pillar unes quantes. Però sí, ara diríem que el món audiovisual era molt limitat en aquella època. De fet, som una generació que hem fet molt poc cinema, perquè sí que hi havia gent que s'anava a Madrid a fer coses i tal, però era molt poc en aquella època. I ara hi ha un flux molt més fort amb això.
Per què creus o per què passa això? Per què molts actors, actrius catalans...
Perquè hi ha molta més indústria allà que aquí.
Així de fàcil, eh?
Home, i tant. És un problema de mercat, és un problema... Allà es fan, ja no sé quant... O sigui, allà hi ha no sé quantes teles... Clar, aquí en tens una. Allà n'hi ha moltes. I productores i tot... Bé, hi ha molta feina.
Ara parlàvem d'Europa, parlàvem d'Estació del Llaç, parlàvem de Sitges, però clar, una de les més recordades segur que és aquesta.
Tu em vas denunciar. Has parlat amb el pare, oi? Mira, Clara, t'ha inflat el cap.
Escolta, com a mínim podries tenir el valor de
conèixer-me. El pare s'equivoca. Tots aquests anys ha sospitat de mi, però s'equivoca. Jo mai no faria una cosa així.
Ah, no?
Mare de Déu, quins merders hi havia en aquella sèrie on interpretaves... Exacte, al cor de la ciutat, on interpretaves a la Carme, la germana de la Clara, que feia la Sílvia Sabater, que per cert fa poc, més d'un mes, també es va seure en aquest estudi. En aquest projecte vas estar-hi 9 anys.
Sí, però no seguits, eh? Jo vaig estar-hi els dos primers, em sembla recordar, o tres, després em vaig quedar embarassada... i després vaig tornar. No sé si recordeu que jo em anava engreixant com un...
No, perquè la memòria és selectiva.
Sí, perquè el meu personatge era estèril. I jo em vaig quedar embarassada. Clar. Llavors jo anava engreixant. Però bé, anàvem posant com uns gerros, com uns bolsos. Anàvem dissimulant com podíem. I ja està. I amb el Pep Torrents, que feia el nostre pare.
Clar. Abans et preguntava, no, què significava per tu el Super 3 o alguna de les sèries en les que havies participat. Deixa'm fer-ho amb la inversa, també. Què creus que ha significat el cor de la ciutat per la gent que l'hem vist, que l'hem gaudit?
És que jo em plantejo les feines amb sobretot, el que aprens. O sigui, jo havia fet sèries, això amb els de Goll, però, per exemple, jo una sèrie diària no l'havia fet mai. I el cor... Clar, bueno, saps el que significa fer un culebrot i què significa tenir un personatge llarg, estudiar cada setmana, preparar els guions, tots els companys... aprens a fer un tipus de producte, que jo crec que aquí es fa molt bé, i això, aprens a fer-lo. I sobretot amb els companys. que el cor eren bastant meravellosos, la veritat.
I molts.
I molts, i molts, i molts.
Clar, si parlem de teatre, ho dèiem abans, també has trepitjat moltíssims escenaris. De fet, des del 1988 has trepitjat els principals escenaris de la ciutat comtal, com la Villarroel, amb el NAC, el Teatre Goya amb Snoopy el musical, el Teatre Victòria amb Cuando era pequeña, molts d'altres. Tu creus que ets una actriu de teatre que també ha fet televisió?
És que a mi em costa discernir. Jo em considero actriu, en general. I llavors he tingut la sort de fer teatre bastant, també he fet televisió, he fet menys cinema, doblo, no sé, considero una mica, no sé...
Actriu.
Sí, actriu en general, no sé què dir-te, vull dir que no...
Com els tots els temes.
Sí, vull dir...
Anem una mica als entresijos del món de la interpretació, perquè una de les últimes obres que has fet, molt interessant, per cert, en el teatre, ha estat Obsolescència programada, compartint repartiment amb Gemma Martínez, amb Albert Triola, una obra que gira entorn a l'invisibilitat que agafen les dones quan passen els 50 anys. Això passa també en el món de la interpretació?
Sí, esclar, passa a la societat i passa al nostre ofici, com a tots els oficis.
Com ho arreglem, això?
És complicat, perquè és com una cosa cultural i, no sé, últimament, no sé, em dóna sensació, no sé què opinareu vosaltres, no? Hi ha com una elogi a la joventut com molt exagerada, que sempre hi ha sigut, i estupendo, però en detriment de la gent gran. Llavors això és el que ara és una mica dur de pair, no? Que dius, home... I a més jo, la gent jove sempre els dic que és que us fareu grans. Vull dir, arribarà un moment que tu voldràs ser una actriu de 50 i pico d'anys i voldràs treballar i voldràs tenir feina. Vull dir, la cosa és que... jo, per exemple...
Però per on passa això? És a dir, hi ha pocs papers per una edat determinada de dones? O és que aquests papers es donen a dones més joves?
No, és un problema de la mirada. O sigui, la majoria del món està dominat pel patriarcat, llavors escriuen ells, es fan les coses amb ells, i les històries que interessen, doncs són aquestes. I és molt difícil i costa explicar històries de gent més gran.
Podem dir que comença a canviar això o és aviat?
Comença, però molt poc a poc i molt lentament, perquè fins i tot la gent activista i tot això a l'hora de veritat, quan s'hi posa, no s'hi posa. Costa una mica, perquè és com... No sé, és com un... És un rebuig estrany. I passa més amb dones que amb homes, evidentment. Però és que és molt escandalós. I en el món del cinema i tot això... És que és cultural, és a dir... Jo l'altre dia, no sé qui em deia... No, que això, d'una entrevista que li havien fet al Harrison Ford, em sembla, no, a Cannes, que li deien que guapo, els 80, que estava canyon, no?
Sí, una periodista ho va dir.
Clar, a l'inrevés és impossible. És que és impossible, és que a ningú se li passa per cap dir-li a la Judi Dench que està canyon. O a la Henry...
Helen Mirren.
Que dius, al Helen Mirren, algú li dirà, escolti, senyora, vostè encara està... Bueno, hi ha culturalment aquesta devoció, diríem, estètica cap als homes grans, i en canvi no cap a les dones grans. Bueno, tot això, canviar-ho, és picar pedra, a poc a poc.
I ja que parlem del món del Teatre Victòria, cuidem prou del teatre? Ja no ho pregunto des de les institucions, que intueixo la resposta, eh? Com a societat catalana, cuidem prou del nostre teatre?
I ara què et dic jo?
Pues que no.
Que no. Com gairebé de tot el que és cultura. És a dir, la cultura no arriba ni al 2%. Amb això. Exacte. Està tot dit. És que és un problema de diners. O sigui, pensa que amb tota... Abans tu que deies això de l'alcalde, no? Fora de mico, qui serà l'alcalde i tal. Amb tots els debats de la televisió, de ràdio que es van fer, per exemple, dels alcaldes, alcaldables de la ciutat de Barcelona... no va haver ningú que parlés de cultura.
No, en cap moment. De ceres, d'amplades de ceres,
sí, però
de obres...
Sí, de moltes coses.
Sí, tot això sí.
Per què? Però perquè és...
Perquè no tenen comissions.
No, o també hi ha molta gent, per exemple... clar, és una... Per exemple, la Conselleria de Cultura, en el fons, és una conselleria que té molts pocs diners per executar. Vull dir, és el parent pobre de la política. Després s'omple la boca i tot això, però dius, és que és irrisori el pressupost de cultura. I ara ha pujat una mica, Vull dir que han lluitat i ha pujat una mica, però és clar, no arriba ni al 2%, i amb això...
No es pot fer res.
Poca cosa pots fer.
No és com intonia la resposta cap a les institucions?
Sí, no. I després què passa? En el... I després així, hi ha un sistema, que suposo que passa en altres professions i en altres, que els diners, o sigui, on no arriben és a la mà d'obra. Mm. O sigui, on arriben menys és els que piquen pedra. Els artistes, aquests, els que no... O sigui, som els que rebem menys, no? I llavors hi ha molta precarietat, i és aquesta confusió que en el nostre ofici passa de l'amor a l'art i d'una cosa que t'agrada, dius, no, és una professió seriosa i ha d'estar remunerada com Déu mana. Llavors, a vegades, això es confon.
Com es gestiona aquesta incertesa vital des del món professional?
Mira, jo parles amb algú que no té capacitat d'incertesa vital. Jo no, ja t'he explicat abans que no em vaig plantejar mai ser actriu professional. Uh-huh. Ho vaig trobar una mica de carambola. Jo venia de treballar cada dia. Com que em van agafar per un programa de televisió que durava de setembre a juny, doncs em vaig permetre el luxe de deixar la feina per fer-ho, i després ja no vaig tornar mai més. Però jo em vaig veure en un abisme, vaig pensar... Aquesta gent no treballa cada dia. I pensava, però... Clar, jo venia d'abeja obrera total, de mentalitat, vull dir, no en tenia. Llavors, una amiga meva em va dir, escolta, hi ha una escola de doblatge i tal, que estan fent unes proves i tal, i vaig pensar, calla, igual si aprenc a fer això, igual és una cosa més estable que puc mantenir. I vaig començar molt joveneta, vaig anar a una escola, vaig aprendre'n, i llavors ho he anat compaginant sempre.
Ai, el doblatge...
perquè tinc poca vocació de corda fluixa, ho reconec.
I entrem en el món del doblatge?
Sí, sí, tant, i tant.
Val, perquè si parlem de Victòria Pagès, parlem també de cites.
Mama, fanya't!
Que sí, que ja vinc.
Hola, Diana.
Hola, Nico. Com estàs?
Bé.
Ui! Què? Ens n'anem?
Quan vulguis, sí. Bé, Nico, bé.
Teniu llom per sopar. També hi ha nuggets al congelador. Però si heu de fer servir la fregidora, sisplau, i podeu passar un drap perquè no hi quedi...
Sí, mama.
Sí.
Doncs res, me'n vaig. Apa, que us bombin.
Adéu.
Encantat, Nico. Força Barça, eh?
I és que Victòria Pagès ha participat en el doblatge de la sèrie Cites Barcelona, que es va estrenar ahir a TV3 i avui a Prime Video. I, sincerament, Victòria ha estat al centre de les polèmiques, segur que ho has vist a les xarxes socials. Avui al matí a Radio Estel, Mercè Raga, periodista d'aquesta casa, n'ha parlat de tot plegat amb el creador i director de la sèrie, en Pau Freixas, i Pau Freixas ha dit això.
Que va haver un error tècnic.
Què us han dit? Que va haver un error tècnic.
Ah, un error tècnic. Aleshores, clar, aquest error tècnic fa que, de repent, pues, bueno, hi hagi una frustració per tota la gent que ho veuria en versió original, que pateix la idea de veure la Carmen Machi parlant català i que li agradaria més sentir-la tal com s'ha rodat. Sí. A mi passa com a creador, perquè jo, evidentment, m'encanta.
Clar, t'anava a dir, tu com a creador, el veure ahir, saps, d'aquesta estrena, què?
No, jo, evidentment, estic en contra.
Bueno, i tot l'equip,
Jo estic en contra del doblatge en general. Crec que és una eina, ja sé que és el dia del doblatge, ja he sentit la Mercè Montalà, me l'estimo, que no puc estimar-me, és una actriu espectacular, crec que és una gran dobladora, crec que estem en una societat que el doblatge s'ha instaurat, per tant s'ha de fer, però és veritat que els creadors som més partidaris de que les nostres coses es sentin en versió original, perquè és com les hem fet. El doblatge és un procés posterior que es pot fer molt bé i que és interessant qui sigui, però inevitablement jo com a creador no puc evitar dir, home, jo preferiria... Com a mínim s'ha d'oferir l'opció.
Victòria.
Estic completament d'acord amb el Pau Freixas, però completament d'acord. No haurien de permetre als creadors que els hi doblessin les seves pel·lícules si les han fet en castellà al català o de català al castellà. És que estic completament d'acord. A veure...
Entens que és xocant que ho diguis tu, que has doblat aquesta sèrie?
No. És clar, a veure, jo vull que la gent ho entengui. És a dir, una altra cosa és política i per què es fa, i això no pertany a mi, ho decideix TV3, la seva línia de producció, de programació, el que ells vulguin fer o no vulguin fer, és un tema que nosaltres no entrem ni sortim, nosaltres som professionals d'això. Què passa? El doblatge és una eina que es va crear per les pel·lícules amb idiomes que tu no coneixes i puguis tenir accés. Molt bé, es fa a gairebé tot el món. Doblen els alemanys, els italians, etc, etc. Per facilitar, doncs això, tu no coneixes l'idioma, és com les traduccions de les novel·les. És a dir, tu no llegeixes en alemany, doncs hi haurà un traductor que traduirà la novel·la perquè tu la puguis llegir. Evidentment, això passa. Molt bé. Clar, és una eina que es fa per quan tu no coneixes un idioma. Llavors, quin és el problema que tenim aquí? Nosaltres som bilingües. Coneixem el català i coneixem el castellà. Per tant, no serveix de res doblar una persona que està parlant en català en castellà o a l'inrevés. Perquè tu coneixes l'idioma, per tant, li estàs llegint els llavis. Estàs perfectament... o sigui, el truco no funciona. És que és un truco que no funciona si coneixes l'idioma. Si tu et parlen en japonès i dobles a sobre, tu t'oblides. T'oblides perquè en aquell senyor no li estàs llegint les labials ni els llavis. Per no tant, estàs entenent què diu.
Entens la crítica de molts usuaris quan diuen... Hosti, és que se'm fa raríssim veure Carmen Machi
et diré més. O sigui, llavors, clar, això per l'espectador. Si a sobre li poses que els actors que tu que els doblen a les pel·lícules són coneguts, ja apaga i vámonos, que dius. És que com vols que la gent... O sigui, és una traïció al doblatge en si. És a dir, el doblatge no s'ha creat per això. No s'ha creat per doblar Javier Bardem, ni per doblar la Carmen Machi. El doblatge s'ha fet per doblar, doncs això, la Judi Dench, que tu igual en anglès no saps, o la gent diu, ah, l'anglès, molt bé, és igual per doblar Borgen, que és en danès. Uh-huh. I allò no ho entens, llavors dius, bueno, doncs t'ho faciliten. Que hi ha d'haver l'oportunitat de posar-ho, si vols original, original, i si vols doblat, doblat, doncs perquè hi ha gent que no li agrada, o hi ha gent que no pot llegir, etc etc. Això és una eina. Però no és una eina per una societat bilingüe que entén els dos idiomes. Això és política i això és una altra cosa. És una altra cosa completament diferent. Llavors aquí ja hi ha que sí, que algú que decideix produir pel·lícules, sèries, que amb intervenció de... No? Llavors aquí ja és una pilota que nosaltres no hi entrem. A mi què em va passar? A mi em va passar que va arribar una pel·lícula de la Carmen Machi i van fer proves per doblar-la i la Machi em va escollir mi per doblar-la. Llavors quan va arribar a Cites... em va dir, la Machi, si t'estic... Amb perdó, no em facis aquesta putada.
Ja ho vas sentir.
Home, clar, és que ho sabem, és que nosaltres ho sabem al mil per mil.
Sabeu què passarà.
Home, i tant. Clar. No és que ho sabem, és que sempre els hi hem dit. No s'han de doblar aquest tipus de sèries i aquest tipus de pel·lícules. O sigui, nosaltres no tenim cap interès a fer-ho. Però cap ni un. Perquè no, perquè el doblatge no s'ha fet per això. Llavors dius, el que passa que, clar, s'ha de fer. Llavors dius, bueno, doncs ja que s'ha de fer, doncs que s'intenta fer el màxim de bé possible. Però són doblatges impossibles, impossibles. Perquè es contradiu, la idea del doblatge no és aquesta. Llavors, clar, jo no sé, perquè no ho sé, quines raons porten a decidir que si el finançament... Però jo et dic, els creadors, sempre que et toca doblar una pel·lícula i el director es fa el harakiri, o sigui, el director estaca, que diu... perquè jo ho entenc perfectament, és el seu producte, i l'estàs adulterant, llavors, clar, no els hi agrada.
Has vist el primer capítol de Cites, ja?
No, jo no ho vaig veure perquè hi està al teatre. Veient el peix kiwi.
Aneu a veure el peix kiwi de Julien, que val molt la pena.
Sí, vam anar ahir nosaltres, ens va agradar molt. Sí,
que és molt xula.
Sí,
xula. De seguida obrim el torn de preguntes per les tietes. Abans sí que et vull preguntar, perquè és moment d'anunciar noves temporades als teatres, i el TNC l'altre dia es va anunciar la nova temporada, i et podrem veure a partir del 9 de maig del 24 amb l'obra Amnèsia. Atenció al repartiment, amb Mercè Arànaga, amb Joan Negrier, amb Màrcia Cisteró, amb Míriam Iscla i amb dramaturgia i direcció de Nelson Valente. Em sembla que és argentí, eh?
Sí, és el director del Loco y la Camisa, us en recordeu? Sí, d'una obra de teatre molt exitosa de la Villarroel. I em fa molta il·lusió.
Què hi veurem en aquesta Amnèsia?
Doncs veurem a la Mercè Arànega una mica... una mica perdent el cap, diríem. És una comèdia d'unes filles i amb una mare que comença a perdre una mica el cap.
Més projectes?
No, per ara no. Deixem-ho aquí.
Val més. Si no hi ha coses...
Laura, va, tira.
A quins personatges t'agrada més doblar?
Doncs mira, a mi, jo... és el que et deia abans, els bons actors, bueno, les bones actrius en el meu cas, és agraïdíssim, agraïdíssim. El pitjor és doblar pel·lícules dolentes, perquè no, trobes sí, llavors que... Però jo, per exemple, que he tingut la sort de doblar l'Olivia Colman bastantes sovint, ella és una dona que a mi m'entusiasma, disfruto, m'agrada i m'ho passo pipa. La Joel Richardson també... Bé, moltes, sí, moltes. Si són bones, sobretot, perquè aprens d'elles. Sí.
Consol.
A mi, Victòria, a mi em fa molta il·lusió trobar-te avui aquí, perquè, bueno, recordo amb molt de carinyo i amb molta diversió aquella sèrie que vau fer de O Europa.
Ai, sí.
Que era quan començava aquí el turisme organitzat i era veritat allò, hoy es martes, estamos en París, hoy es miércoles, és que era tal qual. I allò de què deien? Ai, me la imaginava més gran.
Sí, sí.
Bueno, és que ho
reniu és.
Era genial. Aleshores, mira si va quedar, doncs, a la retira, que encara vegada ho diem, les meves filles i jo, aquest tema. Et volia preguntar, vosaltres que feu teatre, a vegades dues sessions diàries, o aquestes sèries que treballeu cada dia, cuideu d'alguna manera especial la veu? O sigui, les cordes vocals, teniu alguna cura especial? Perquè no us falli, perquè clar...
No. La veu i el cos i tot, perquè cada vegada... O sigui, cada vegada, depèn de quins projectes, necessites resistència física important. Sí, t'has de cuidar. És a dir, jo, per exemple, no tinc masses problemes amb l'instrument de veu, però, per exemple, jo ara, quan arriben les al·lèrgies, com que sóc al·lèrgica, doncs que haig de prevenir-ho, perquè a mi l'al·lèrgia sí que em provoca afonia moltes vegades. Llavors ho haig de preveure i, bueno, prendre coses i tal, i cuidar-se molt, i a vegades, jo què sé, quan te la notes una mica tocada, doncs dius, bueno, doncs avui calladeta, vaig a casa, dormim. Sí, t'has de cuidar.
De seguida li dono la prova.
Però això que deies de l'Europa, és molt divertit, perquè tu, això que deia, no, que a vegades la gent jove es queixa de, ah, abans hi havia... I penses, bueno, pensa que l'Europa van ser 12 capítols. 12. I ja està. I després a Espanya...
A Espanya.
I ja està.
Exacte.
I llavors...
Passa molt amb les tresines, també, eh? Que ens imaginem
tots que
eren no sé quants
capítols... Clar, perquè ens imaginem tots, que dius... Però això passa ara.
Sí.
Que si fas una sèrie d'èxit, pot durar-te anys i fer capítols i capítols, però abans no. Abans en feies 12 i encara gràcies.
La Consola recordava Europa o Espanya, la creació de Degoll de Gom, i ja que ha sortit una mica a col·lació, com saps, Degoll de Gom ja ha dit que l'any vinent, la temporada vinent, vol fer Maricel i tancar. Deixa'm preguntar-te què ha significat Degoll de Gom pel teatre català.
Jo que tanquin no m'agrada.
No, gens. Mira com
no,
ho
no.
dic.
Sí, no ho sé. Vull dir, jo crec que haurien de passar el relleu. No sé, a mi em sap greu que Degoll de Gom...
Bozzo!
Sí. Ah, des
d'aquí. Ariel. Aviam, si s'escoltes.
La demostració és l'alegria que passa, que han fet ara, no? I dius, ostres... Sí. Però, en fi, és la seva decisió. No, per mi va ser important... meravellós. Jo sóc una, sempre ho dic, sóc una farsant del musical. He fet 3 musicals a la meva vida, no sé cantar gaire bé, però... I un d'ells, que va ser el Tu diu humor meu, per mi va ser brutal, brutal. Va ser una experiència meravellosa.
Eva.
La Victòria, encantada que estiguis aquí i poder parlar amb tu. Qui paper encara no has fet? O és el paper de la teva vida? O potser jo ara ho has fet?
Mira, és que... Jo no sóc gens... O sigui, no... Jo sóc molt pragmàtica i molt del dia a dia. Sóc així, tinc aquest caràcter. Llavors jo no somio massa de... Ah, m'agrada... No, em venen les coses, les intento gestionar com puc i sí, esclar, que a vegades penses, mira, això m'agradaria, això també, però no m'obsessiono massa amb el que no tinc, o sigui, no sé com dir-ho, no sé com...
Si que se't veu molt pràctica.
Sí, no sé si m'explico.
Sí, que tot el que has fet ho has disfrutat i
sí,
al moment...
Sí,
i
perquè
i
és una professió que si no vas amb compte, jo crec, et pot crear molta frustració.
Sí.
Pots desitjar moltes coses que no t'arribaran mai.
Clar.
Llavors, és veritat que jo tinc certa art en guarir-me, no sé, sóc pràctica, llavors penso, no sé, m'interessen les coses que puc accedir-hi, les que no puc accedir és que ja no ni les penso.
Ni te les planteges.
Sí, la veritat és que sí, però és de caràcter, eh?
Ja, és el que anava a dir-te, el caràcter hi fa moltíssim amb aquestes coses de poder somiar o tocar de peus a terra.
Sí.
De dir, això m'interessa, això no m'interessa, i a més, gaudir com fas de tot el que fas, perquè se't veu que disfrutes. Aleshores, és un gran què per poder continuar.
A mi, per exemple, jo reconec que el meu caràcter m'ha servit de molt amb aquesta feina.
Total,
perquè l'he viscuda molt tranquil·la. Molt tranquil·la. Vull dir, anar fent, però no he tingut masses... per això... perquè, bueno, soc d'aquesta manera que no... El que ve sempre em sorprèn, sempre penso, ostres, que bé, han pensat en mi per fer això, que bé. Això, però...
En tanta experiència, però, en el món de l'audiovisual, en el món del teatre, en el món de l'espectacle, etcètera, etcètera, amb els anys, t'ha sigut més fàcil dir que no a certs papers, per exemple?
No és mai fàcil dir que no. A mi no m'ha resultat mai fàcil. Ara he dit que en una cosa, fa poc... per un problema de que no em veien cor de fer-ho i pensa, ostres, ja no sé si ho puc fer això i tal i qual, i et passes, ostres, bueno, jo vaig passar la setmana pitjor la meva vida, què faig, que no, és que clar,
la dubte.
Ai, dubtes, i és horrorós. Ara jo també és això, que a la que prenc la decisió, ja l'he presa.
Ja està presa. Ja
l'he presa, ja està, fora, i això ja no hi pensem més i ja està, i endavant. Però sí, és això té un component que a vegades tens la mala sort de que et per exemple, a mi ara m'ha coincidit el projecte aquest del Nacional amb la gira del pare, la gira espanyola.
Correcte.
Clar, no la puc fer. Ai, m'he coincidit, saps què vull dir? I llavors això sí que fa ràbia, perquè penses, ostres, quan et concedeixen dues feines que vols fer, que l'has de triar, i això és complicat.
Sí, com si a Victòria Pagès, que la podrem veure al Teatre Nacional de Catalunya la propera temporada amb aquesta obra Amnèsia, que segur que val molt la pena, i esperarem els propers projectes, que segur que arriben. Victòria Pagès, de veritat, ha estat un plaer de conversa.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
I que siguis tan transparent és una sort.
Sí, felicitats.
Ràdio Estel.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà. En volem parlar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. President, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a Ràdio Estel i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
Senyor Forn, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
Senyora Olià, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ens acompanya en directe en Salvador Illa. Senyor Illa, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Ens acompanya l'actualitat i els seus protagonistes. De dilluns a divendres a les 8 del matí, al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 3 quarts de 7 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 3 quarts de 7 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 3 minuts que passen de 3 quarts de 6 de la tarda i ja ho anem acabant, això, però abans d'acabar-ho. Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, tietos.
Hola.
Ens ha agradat, la Victòria.
Ai, sí, simpàtiquíssima.
És encantadora.
Sí? Sí. És
encantadora.
Molt natural. Sí. Sí.
Està igual,
escolta'm,
eh?
Escolta'm, sí. Jo no vull ser pájaro de malagüero.
Ai, ja veureu, ja.
Però avui la Núria ha baixat de redacció a parlar-nos d'una cosa. Clar, és que jo no hi havia caigut.
Avui és dimarts 13.
Sí, sí.
Fot-li això.
Sí.
Què?
Bueno, jo li trec...
Què? Com ho tenim, això?
No,
com portem el dia?
Bueno.
Bé, no?
Pues jo no gaire bé, eh?
No?
Veu? No, no, no.
Per què, aviam, Laura Rabanal?
Ui, Laura Rabanal, em sona, això no vegis, oh. Pues perquè, mira, avui anaves a començar el dia i he tingut una sòcia d'allà del casal, que m'ha amargat una mica la dia.
Ai.
Sí, però això passa dilluns, dimarts, sí, dimecres, dijous, divendres.
Però és que era molt pesada.
Sí.
Martes i 13.
Clar, vosaltres, 13. Vosaltres sou supersticioses o no?
Jo amb poques coses, però algunes sí. Amb un gat negre, sí.
Sí?
Jo també, amb els gats negres.
M'agrada el gat negre, ja. És que a més tenen aquells ulls tan durats que no m'agraden gens.
Rai, que el meu és blanc.
Eh?
Que el meu és blanc.
Ah. Bueno,
no,
et
faria
igual.
Pas, no et faria pas cosa.
Bueno, pues els negres no m'agraden. Passar per sota d'una escala,
què?
Tampoc m'agrada.
Tampoc, eh?
Bueno, jo no era supersticiosa, el que passa...
Eh?
Ui.
Jo no era supersticiosa i no lo soy. El que passa que una vegada vaig desafiar el passar per sota d'una escala,
sí,
i vaig pujar a l'autobús i em vam robar.
No!
I llavors, des de llavors, la rodeo. I
en... ja no hi passes més, per sota.
No, hi ha certes coses.
Però parlo de més, no.
Consol, tu ets de supersticiosa o no?
Jo
no.
Soc bastant descreguda amb
sí?
tot això. Sí, la veritat és que sí. Però... també som molt respetuosa.
Mm-hmm.
Per si algun cas, dicho esto, no passo per sota de les escales. Mm-hmm. I el gat negre, la veritat és que a mi m'agraden els gats. Sí. És igual que sigui negre.
Ai, no, no, a mi els negres no.
No, és que diuen que, a més, quan veus un gat negre és bo perquè et treu les energies negatives.
Ah, mira.
El gat.
No deien que era al
revés. No sabia això.
Sí, és que ell les absorbeix.
Depèn de qui t'ho explica, et diu que el número 13
sí, sí, sí,
et porta mala sort i un altre et diu que porta bona sort.
El gat, depèn de per on et creua.
Sí,
sí, hi ha mil històries aquí. Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
a mi no m'agraden. Sempre he pensat que no porten bona sort. Ara, si dius tu això, Consol,
veus?
Te creuré.
Bueno, no creguis gaire, eh?
Ara quan els veig... No.
Saluda'ls.
Mira, a més
saluda'ls,
que...
aviam què passa.
Desafies,
eh? Dic saluda'ls, aviam què passa.
Sí, bueno...
No.
Com es fa?
Núria, perquè tu ets de supersticiosa o no?
Jo molt. De fet, amb això que dieu del gat negre, hi ha una altra superstició sobre la superstició, que és, si no tires una escopinada, quan passa el gat, tindràs encara més mala sort. Per tant, has de tirar una gardela de tota la vida.
Una gardela?
Jo ho faig, eh?
Tires gardeles?
Hasta aquest extrem arriba.
Sí, sí.
Fixa't tu.
Aleshores, aviam, aquí fem cas.
No, a mi segur que no.
Tirem la gardela o la mirem amb bons ulls com la Consol? Què fem?
No sé, això...
Això va per gustos i qüestió de cadascú, eh?
No. Però això és que el dimarts 13 és com doble, no?, la mala sort, perquè és dimarts i a més és 13.
Clar, clar,
no ho entenc pas.
A França, per exemple, és divendres.
És divendres, sí. Sí, sí, això sí que és veritat.
A França és divendres?
Sí, a França és divendres.
Mira, depèn del país,
sí,
també,
escolta'm.
Depèn de tantes coses que al final no viuríem, oi?
Exacte.
Jo soc molt, també, de supersticiós, però molt, eh?
Sí?
Sí, molt. Molt vol dir molt.
Pues mira, jo, a mi l'altre dia, ara tenim un professor que farà astrologia, i em va fer la carta astral.
Ah,
he passat una setmana...
Que no era bona, el que t'han dit.
No.
No.
No. Perquè m'ha dit bastant la veritat. I m'ha posat de mal humor.
De mal humor.
Això passa a vegades, també, eh?
Perquè he pensat, ostres, té bastanta raó. I parlant clar i català, ja, potser mal sonant, que tinc molt mala llet, i és veritat.
Vols dir?
Això no cal una carta astral per veure-ho.
Això Laura es veu a simple vista.
Escolta, i m'ha perjudicat molt, això. T'ho juro.
No, però ja diuen, no, allò, el dimarts 13 no et casis ni t'embarquis.
Sí, sí.
No sé, a veure, és que això ja va molt per gustos.
Bueno, això per tu, que ho ets tant...
Ja. Però t'he de dir que m'afecta més lo del gat negre que lo del dimarts 13.
Sí?
Mira.
No, a mi, inclús aquest anunci... És que a mi els gats es veu que no m'agraden. Perquè aquest anunci que hi ha ara...
Quin anunci veig... vols parlar?
Un anunci que hi ha...
Todos los gatos.
Va tots els gats a rascar allà els vidres, bueno, i es presenten tots. No podríem fer un altre tipus més amorós,
sí, ara,
que no fossin,
sí,
aquests.
Ara, però tu canviarà l'anunci, no, això no hi ha problema. Laura, mira, ara que parlem d'anuncis... No?
Amb la meva mala sombra, igual vaig i els hi dic...
No, però ara que parlem d'anuncis, perquè l'altre dia, és a dir, ahir, parlàvem d'un anunci en concret i del que ha significat aquest anunci al llarg de la història, de la història recent, perquè no fa gaire que es fa, però sí que és veritat que ha significat una evolució significativa en el món dels esports. Ens referim al d'Estrella Damm. Que ja marca l'inici de l'estiu. I hi ha molta gent que està esperant aquest anunci. L'heu vist ja, el d'aquest any, o no?
No, el d'aquest any no.
No?
Sembla que sí que el veig.
I vist el que han fet amb intel·ligència artificial.
Hi ha un anunci ja amb intel·ligència.
Sí, de què?
Ara, esteu informades
de tot. De Coca-Cola.
Ah, sí, el de Coca-Cola el vaig veure jo.
És brutal.
Sí? Hi ha diferència o no?
Bueno, jo no sé distingir-ho. I què deies tu d'aquest anunci tan xulo, d'Adam?
És un anunci que ha fet Bat Gyal, no?
Qui és la Bat Gyal?
Qui?
Aquesta que sona.
Aquesta.
És la filla...
De l'Eduard Farelo.
Exacte.
No sabeu qui és Bat Gyal? Però on viviu vosaltres?
Som iaies, eh? Nosaltres som iaies, eh?
És que jo m'aprofito perquè a mi em diuen boomer dins de l'equip.
Què vols dir, on vivim?
No, home, però Bat Gyal s'ha fet molt coneguda.
Segur que l'heu escoltat més d'una vegada i ara no hi caieu.
Potser sí, potser sí.
Seguríssim. Però vosaltres ja espereu l'anunci aquest d'Estrella Damm o no?
A mi te se m'endona.
Tant com esperar-lo.
Jo crec que és més d'una altra generació, amb tots els aspectes, eh?
No, no, és que nosaltres som...
Sí.
Jo crec que és més d'una altra generació. Però és el que deia ara en Joan, aquests anuncis sempre marquen l'inici de l'estiu, et fan pensar en l'estiu idíl·lic, no? Platja, amics, cervesa... Sí.
Mallorca, Eivissa...
Sí. Mallorca. I aquest any el protagonitza aquesta cantant i gira tot l'anunci al voltant d'un catamarà, de molta riquesa, de molts luxes, i clar, molta gent l'ha criticat perquè
no
aquest no és l'estiu que nosaltres vivim.
Clar, 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 no ha agradat gaire.
Màxim amb una barqueta de l'Estany de Banyoles, m'explico.
No, però... Subir costa poc.
Però com que aquests anuncis sempre havien funcionat tant perquè fan empatitzar als espectadors, doncs en aquest cas crec que no han estat massa encertats, però com diem sempre, gustos.
T'he dit una cosa, els de la Coca-Cola hi ha moltes vegades que tampoc l'acerten, eh? És tan estrombòtic que tampoc... Si has de prendre Coca-Cola pels anuncis, prens Coca-Cola perquè et dona la gana i perquè t'agrada, però vull dir, si te vas guiant per tots els anuncis...
Sempre un dia parlarem de publicitat, però, Laura, perquè sí que és veritat que a vegades ets en un bar i no saps què prendre, i el primer que et ve al cap és la Coca-Cola.
Això és veritat.
Bueno, però la Coca-Cola,
no t'ha passat a tu, això?
No.
Laura, sempre m'has de portar
a contrari. És més de cervesa, la Laura.
M'has de portar sempre a contrari o no?
No, rei meu, però és que... Què vols que li digui a l'audiència? Que sí, va. Quan és, no és veritat.
Digue-li que sí, l'audiència.
Me diu el Joan que us digui que sí.
Va, que nosaltres ho hem de deixar aquí.
No.
El tanto a les 3 en sortir, que avui és dimestreta, i a mi l'altre dia se'm va cagar un colom d'una mida proporcional, eh?
Era Martreix.
Ai, és veritat, això no ho hem comentat.
No, no us comentarà. No us comentarà perquè hem d'acabar el programa, Núria.
Però això porta bona sort.
Així. Sí, una bona sort m'ha portat.
Queda tacada la roba.
No t'ho pots imaginar. Laura, Consol, Eva, Núria, moltíssimes gràcies. Com sempre, us esperem la propera setmana.
A veure.